migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs celebrarem el Dia Mundial de l'Aigua. Quan parlem de l'aigua estem parlant bàsicament de l'element que en el que es basa la vida, bàsicament. Ja està, vull dir, si no, només amb això, directament aquí, sense aigua, no podem imaginar la vida, almenys en aquest planeta. En aquest planeta. I a més, es suposa que d'altres planetes hi ha aigua i hi ha vida. Però no és una qüestió de parlar d'extraterrestres, ni molt menys, sinó de la importància de l'aigua i del recurs que hem de cuidar. L'Institut Català de Recerca de l'Aigua doncs s'ha sumat aquest Dia Mundial de l'Aigua posant en valor les aigües subterrànies, que és una de les qüestions de que possiblement no sé si parlem gaire de les aigües subterrànies, però sí que tenen un paper importantíssim i cabdal en el món. I sobretot ja parlem de Catalunya, a Catalunya, bàsicament. Però com estan aquestes aigües subterrànies a casa nostra? Parlem amb l'investigador de l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua, de l'ICRA, i a més organitzador de la jornada que la setmana passada es va fer sobre aigües subterrànies, el senyor Josep Mas. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies per la xerrada. D'entrada, quina és la situació de les aigües subterrànies a Catalunya?
Bé, la situació, a veure, és preocupant i és esperançadora, d'una certa manera. Ahir, en les jornades que esmentaves, la representant de la persona que va venir, de l'Agència Catalana de l'Aigua, ens explicava que pel que fa a l'estat quantitatiu de les aigües subterrànies, les masses d'aigua, que són aquestes unitats de gestió que estan dividits els aqüífers de Catalunya, cap a un 80% tenen un bon estat quantitatiu, però pel que fa a l'estat qualitatiu, pràcticament només, si recordo dels números, d'un 40% o un 50% presenten un bon estat. I bàsicament el problema és pel nitrat. Per tant, a Catalunya ens ha de preocupar més la qualitat de l'aigua que no pas la quantitat de l'aigua subterrània.
O sigui, és la qualitat, en aquest cas, les contaminants que poden fer malbé aquestes aigües subterrànies. Quin paper juguen aquestes aigües subterrànies en el nostre ecosistema?
A veure, aquí hi ha dues preguntes. Una, si em permets, te la refaig, la pregunta.
I tant.
L'abastament, tot el que és conques internes de Catalunya, l'abastament de l'aigua subterrània és un 45-50% del total de la demanda. És a dir, tota la zona litoral, tota la zona interior, exceptuant la conca de l'Ebre, l'aigua, especialment l'aigua de reg, ens ve d'aigües subterrànies. Per tant, són molt importants en el nostre abastament. Quan es refereix als ecosistemes, doncs també és molt important, perquè moltes vegades l'aigua que veiem en estanys, per exemple, els estanys de Banyoles, per exemple, els aigüemolls de l'Empordà, són aigües subterrànies. Tal, les veiem com aigües superficials, però el seu origen, majoritàriament, és aigua subterrània. En els rius també, l'aigua que porten els rius, a no ser que hi hagi un temps de tempesta, o hagin vingut pluges importants, l'aigua que porten els rius és aigua subterrània.
Ah, sí?
Els aqüífers li van donant, de mica en mica, el que es coneix com el flux de base. La pregunta que es podem fer, que a vegades ens la fem els estudiants, per què els rius porten aigua quan no plou? A veure, en un estat natural vindrien dels aqüífers. Per tant, la persistència de la biodiversitat en els rius, en els períodes que no plou, és per aigües subterrànies. També és veritat que després aquí a Catalunya tenim uns rius efímers, tenim uns rius que i uns aqüífers que durant l'estiatge baixen molt els nivells i, per tant, moltes vegades l'aigua que porten els rius a regla de depuradora, que després retorna al medi un cop estàs regenerat. Val? Però perquè veieu la importància en els ecosistemes, hem d'entendre que quan no plou, l'aigua que porten els rius és aigua subterrània, que ha retornat a la superfície.
És una dada important. Mira, no havia pensat mai en això, però, ostres, que entendre que l'aigua que porten els rius, quan no plou, sobretot ara que acabem de passar fa poc, una època de sequera important a Catalunya, i que rius encara portaven aigua, doncs aquesta aigua que portaven era subterrània, l'aportació subterrània principalment.
A veure, amb una generalització molt gran, per exemple, si parlem amb el Llobregat, a veure, el Llobregat o el Ter, que estan regulats per embassaments, doncs aleshores el cabal que veiem en el Ter era aigua dels embassaments. Ara bé, si agafem un riu petit, per exemple, la Tordera, per exemple, el Fluvià, per exemple, la Muga va més seca, pobreta. Però rius així, que tenen una bona plana al·luvial al voltant, recordem que era un aqüífer que els hi va enviar aigua, aleshores sí, en períodes en què no plou i el nivell piezomètric, és a dir, el nivell freàtic a l'interior de l'aqüífer és suficientment alt, l'aigua que porten els rius és aigua de l'aqüífer. Això és el que se'n diu un riu guanyador. És a dir, un riu que guanya aigua.
Uh-huh.
I un riu perdedor és, al contrari, quan el riu porta molta aigua, és ell qui dona aigua a l'aqüífer.
Mm.
Per tant, aigües subterrànies i aigües superficials, en aquests entorns fluvials, són pràcticament el mateix recurs.
Bé, les aigües subterrànies, una cosa que tenen és que són subterrànies i per ende, no es veuen i, per tant, possiblement, la gran majoria de la població no som... Sabem que estan, però no som conscients, possiblement, no? Què en sabem de l'aigua subterrània, del cicle? Com s'ha estudiat? S'ha estudiat, però sabem tot de l'aigua subterrània? D'on ve, cap on va, d'on surt? Ho sabem tot?
Bé, fins a veure, el lema d'aquest any del Dia Mundial de l'Aigua és fent visible el que és invisible. Hem de veure que les aigües subterrànies no es veuen. Que també és una fal·làcia, perquè, com us deia, l'aigua que porta els rius quan no plou, l'aigua subterrània, l'aigua que brolla de les fonts és aigua subterrània, si vas a les fonts del Llobregat, que són espectaculars, allò és aigua subterrània, val? Per la qual veure sí que es veu. Què passa? Que no s'explica. No s'explica i és una part que es desconeix, igual que es desconeix, per exemple, com funciona el coronavirus. El que passa que, lamentablement, ho hem hagut d'aprendre...
Ràpidament, sí, sí.
Perquè està de moda. Aviam si es posen de moda les aigües subterrànies. Hem de dir que es coneixen? Sí. Sí, hi ha molta recerca. Jo diria que pràcticament els aqüífers de Catalunya estan molt ben coneguts, ja sigui per la recerca que es fa a les universitats, com pels treballs doncs, tècnics, pels treballs de manteniment, pels treballs de coneixement que fa l'Agència Catalana de l'Aigua. Els aqüífers estan molt ben coneguts. Es coneix tot, no? Evidentment, sempre es pot perfilar, però jo diria que el coneixement hidrogeològic que tenim a Catalunya, que allà a l'estat espanyol, a Heu del Món, és un coneixement molt, molt, molt detallat dels aqüífers.
Mm.
Passa allò que dius tu, tot, home, mai es coneix del tot, evidentment.
Doncs, Josep, ja per acabar, la darrera pregunta ja l'enllaçarem pràcticament amb el principi de la conversació, i és, parlàvem al principi, ens explicaves, que a Catalunya concretament no és una qüestió de quantitat d'aigua, sinó de la qualitat, de protegir aquesta qualitat. Com podem protegir aquesta qualitat de les aigües subterrànies a Catalunya?
Bueno, aquesta és la pregunta del milió. A veure, el principal problema de la contaminació dels aqüífers en aquest moment a Catalunya, que no dic que no n'hi hagi d'altres, però el principal és la contaminació dels nitrats. I la contaminació per nitrats ve de l'ús intensiu de fertilitzants d'origen femení. Per tant, en aquest país tenim una gran activitat econòmica, que és la ramaderia, bàsicament el sector porcí i el sector boví, que genera uns excrements, que són els purins, que després s'apliquen com a fertilitzants. Òbviament, hi ha unes legislacions, hi ha els codis de bones pràctiques agrícoles, però, tanmateix, la quantitat que s'hi aboca és importantíssima. Ahir mateix, en les converses que vam tenir, la jornada que vam fer l'ICRA, un investigador, el doctor Albert Soler, de la Universitat de Barcelona, ens feia esment de que hi ha treballs que diuen que tot el purí, és a dir, tot el nitrogen orgànic que s'ha abocat als camps fins ara, està emmagatzemat al sol i que tardarem 50 anys a alliberar-nos en d'ell. És a dir, encara que ara apareixin, hi ha nitrogen per seguir contaminant durant dècades. Què vol dir això? Que ens hem de plantejar una miqueta certs models econòmics en relació, en aquest cas, no al medi ambient en general, que també, però també a la qualitat de les aigües subterrànies. És un treball de tots, és a dir, no vull pas culpabilitzar un sector que sí que té una importància, que una gran part d'ell té unes bones pràctiques que funcionen molt bé, que es fa acuradament, i una part que no. El que passa aquí, si em permets extendre'm un moment, és un cert desconeixement del que és la dinàmica dels aigües subterrànies. D'una banda, la legislació europea ens diu que d'aquí al 2030, si ho dic bé, hem d'haver solucionat el problema dels nitrats. Però la naturalesa ens diu que en els seus ritmes hidrogeològics, en 15 anys que falten, pel 2030 falten 10 anys, pels 10 anys que falten no ho tindrem solucionat. Aquí tenim un problema poder de legislació que s'hauria de revisar. I després també revisar els models aquests econòmics que generen uns excrements que es podrien transformar en altres processos, per exemple, la cogeneració, l'ús de purins, per exemple, la cogeneració d'energia, diferents tipus de tractaments, etcètera, etcètera. Em sembla que ara una de les línies de la Generalitat de recerca, d'inversió, és com alliberar-nos d'aquests subproductes de la ramaderia per evitar aquesta contaminació per nitrats. És a dir, és un problema complex que no,
sí,
només,
sí.
No només té connotacions hidrogeològiques, sinó que té connotacions econòmiques, socials, legislatives, etcètera, etcètera. Jo crec que la ciutadania se n'ha de fer cas de la complexitat de tot això i d'entendre, en fi, que, com es reclama en tants altres àmbits, que potser ens cal un canvi de paradigma diferent. No sé on ens portarà la vida, eh? Jo aquí ja faig el somiador, però tant de bo, que tinguéssim un equilibri entre producció, aplicació de purins i, per tant, de nitrogen als camps i qualitat de les aigües subterrànies.
Doncs, senyor Josep Mas, investigador de l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos-en. Vinga, va.